Estàs escoltant Penedès en xarxa.
La Maria i el Marcel de costat en una barra es miren i fan glopets a les respectives canyes. Ell vesteix tot de vermell. Ella omplena un crucigrama.
Són pocs els minuts que passen de les 11, entomem aquesta tercera hora del Penedès en xarxa i ho fem amb aquesta cita setmanal amb l'equip, amb els amics de Vinseum. A l'estudi de Ràdio Vilafranca comptem amb el Jordi Ribas, coordinador de l'activitat cultural del museu. Bon dia, Jordi. I a l'altra banda del fil telefònic ens acompanya la Sara Serrano, coordinadora adjunta de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. Benvinguda, Sara.
Hola, bon dia.
Sempre comencem aquestes cites, aquestes trobades amb música i avui la pilota està a la teulada de la Sara, que és qui ha triat aquesta cançó dels Manel. Per què?
Bueno, perquè el Jordi em va comentar que sempre trieu una cançó que parli una mica de vi i tot i que aquesta cançó de Manel parla una mica només del vi, no? Parla de quin vi voldran triar, etc. Vaig pensar que era una cançó una mica festiva i ara que podrem començar a sortir i anar al bar, em semblava que era bon moment.
Molt bé. Bon dia, Sara. Ben trobada
bon
aquí a les zones.
Avui hem ajuntat el Jordi Ribas i la Sara Serrano perquè ens presentin el cicle In Vino Literae, que faran plegats Vinseum i l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i que arrenca la setmana vinent. Sara, posa'ns una mica en antecedents com sorgeix aquesta idea, aquest projecte.
Sí, doncs mira, la idea sorgeix justament durant el confinament, diguéssim, el primer, l'any passat que aquestes alçades estàvem tots tancats a casa, i des de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana vam intentar que, clar, com que les nostres activitats gairebé sempre són presencials, doncs ens vam haver de posar una mica les piles per veure què podíem fer des de casa. I entre d'altres activitats que vam començar a fer de manera només online, com un podcast que vam treure i que encara estem tirant endavant, etc, etc, una d'aquestes coses va ser pensar aquest cicle de literatura i vi que vam proposar a Vinseum i que van acollir amb els braços oberts. Llavors, bueno, ens vam posar a treballar amb ells i vam decidir que volíem fer més d'una trobada, que fos un tema més de tres trobades entre escriptors i cellers per parlar dels llocs comuns que tenen aquests dos mons.
I com va anar?
Va anar molt bé.
Sí?
Jo crec que la primera iniciativa de l'any passat va ser un llançar-se també quasi com la Maria i el Marçal, així a cegues, i
exacte.
Que sí, i de cop va sortir tres sessions molt potents. I crec que jo volia afegir el que diu la Sara, que quan la El que ens truca ens fa molta il·lusió, perquè ens agrada molt que truqui algú fent una proposta, i de cop ells van despertar un interès que ja havíem nosaltres activat alguna vegada, que amb un cicle que en dèiem Mil i un Vins, on també intentàvem ajuntar aquests dos mons, no? El de la literatura i el del vi, perquè sempre havíem cregut o creiem que tenen molts punts de contacte. Els elaboradors, sobretot, i els que escriuen, jo crec que a vegades doncs, hi ha moltes coses que els lliguen, sobretot també tot aquest entramat que els acompanya, no? Aquesta indústria editorial, aquesta crítica, aquest mercat, i per tant sempre creiem que aquests dos mons es toquen més del que sembla. A part que són dos productes culturals i per tant ens va agradar molt. I quan ells ens conviden a pensar-hi vam dir, doncs, clar que sí, no? I tornem doncs, a jugar. I per tant, l'any passat el vam fer virtual tot, perquè estàvem, doncs, com deia, a la sala tancats, tot i que en aquell moment ja començàvem a moure la cua, però el vam una mica gestar, no?, des de casa, i aquest any doncs, hem fet aquest salt de trobem-nos, no?, físicament, i per tant donem una volta més al cicle.
És clar, la gran novetat, perquè les coses afortunadament han canviat i han millorat, és que a partir de dijous vinent, In Vino Literae passarà a l'Auditori de Vinzeum, un auditori que heu recuperat recentment.
Cert, i per tant, quan aquest any torna, no, a venir la possibilitat de repensar una segona edició, ja hi afegim aquest, no, aquest element. Ens semblava que la trobada física també era molt important, tant entre, no, el celler i l'escriptor, com també el públic que pugui estar allà, no? I per tant, a part d'obrir aquesta finestra, que després ho explicarem, també serà virtual i tothom que vulgui podrà seguir-nos precisament des de, no?, des de les pantalles de Penedès Televisió, que ens donaran un cop de mà, doncs la gent que vulgui durant aquesta edició podrà venir físicament a conèixer, no?, aquesta conversa doncs, molt a prop.
Són tres cites en aquest cicle de literatura i vi que arrenca la setmana vinent. Sara, ens presentes els escriptors que hi participaran?
Sí, mira, és això, no? Ens fa molta il·lusió que aquest any, com deia el Jordi, ho puguem fer també presencial. I aquest any ens acompanyaran l'Eduard Márquez, que és autor de diversos gèneres, sobretot ha conreat, bueno, ha fet poesia, ha fet contes, ha fet narrativa, ha fet últimament una mica de teatre també, per tant ha tocat molts pals. I a la conversa de l'Eduard l'acompanyarà el Ricard Ruiz Garzón, que coneix molt bé la seva obra i és un vocal nostre de l'associació. Això serà el primer dia. Després tindrem a la Mar Bosch, que és autora de novel·la i conte també, i que fa poc que té un parell de novetats, ha tret un parell de llibres últimament. L'últim, si no m'equivoco, La dona efervescent. I per últim tancarem amb un colofó que jo crec que és d'honor, que és el Jordi Cussà, l'autor de Berga, de narrativa, que també té novetat. Ha tret ara mateix El primer emperador i la reina Lluna. I tancarem amb ell, a la Mar Bosch l'acompanyarà el Sebastià Portell, que també és secretari de l'ELC, i el Jordi Cussà l'acompanyarà la periodista Montse Serra, que domina molt el binomi de literatura i vi.
Què ha pesat a l'hora de seleccionar aquests escriptors i no altres?
Mira, de fet, la primera cosa que hem fet és triar autors del Principat, perquè tot i que l'associació treballa a nivell de països catalans, mentre hem estat organitzant el cicle, com que tot era molt, no sabíem, no?, què podríem fer i què no a nivell presencial. Llavors, aquest any hem comptat només amb autors del Principat, bàsicament per temes de mesures sanitàries. Però, tot i ser tres autors del Principat, hem triat diversos llocs, diversos territoris, diguéssim, i també hem volgut fer tant autors amb novetats com amb l'Eduard Márquez, que és un autor molt consolidat però que no té necessàriament una novetat literària ara mateix, aquest any.
És així com, no?, a partir de la proposta que ens fa l'ELC, amb els tres noms que ha explicat la Sara, nosaltres pensem en el vi, i així també ho vam fer l'any passat, i per tant també una mica creant aquestes tres parelles a cegues una mica, perquè ells no es coneixen, es coneixeran o s'estan coneixent aquests dies d'una manera virtual, però es trobaran per primer cop doncs, a l'escenari de Vinzeum, i per tant a l'Eduard Márquez li vam creure que un bon un bon elaborador de vi podria ser el Raimon Coll. En aquest cas volíem començar amb algú de casa. El Raimon Coll és, no, del celler Terra de Marca, aquí a la Múnia.
I no només elaborador de vi.
I no només elaborador de vi, precisament això també ho vam voler posar en joc i, no, i vam demanar a la Raimon que el dia expliqués que ell també ha fet una pel·lícula que es diu La vinya i la banya, i per tant el seu perfil de persona que estima la cultura en molts sentits ens semblava que podia lligar amb la feina de l'Eduard Márquez, no? L'Eduard, pel que coneixem, és una persona que treballa, no, amb molt de temps, amb una consciència del fet artístic també molt gran, i el Raimon és un creador de vins i de pel·lícules també, doncs, que treballa amb, no, amb una consciència, i ens va semblar que aquesta cita a cegues primera podia ser molt, molt positiva, i ells protagonitzaran el proper dia, que serà el dia 13 de maig.
Segona cita, el 20 de maig. L'escriptora és Mar Bosch. I quin celler l'acompanya?
Doncs l'acompanya l'Eva Bonet, d'un celler que es diu Comalats, a la vall del riu Corb, o prop de la vall del riu Corb, de la marca, si es pot dir així, Costers del Segre. Una elaboradora jove, també es pot dir, que té moltes ganes, que creu molt també en el fet de fer vi, també molt inquieta per molts aspectes, i que quan la vam conèixer va ser una mica també bastant un cop de fletxa, i vam creure que també amb la Mar Bosch s'hi podien avenir, i per tant de seguida també la conversa es va obrir i ja la tenen quasi com molt elaborada. Per tant, en aquest sentit descobrirem un altre vi d'un territori català del Principat, i amb una varietat, doncs, així molt potent.
I el 27 de maig, en aquesta darrera cita de literatura i vi, qui acompanyarà Jordi Cussà?
La Pili Sant Martín, de Terra Alta i de Gandesa, i segurament la Pili Sant Martín és una elaboradora que des del Vinceum i des del Most ja hi hem tingut algun contacte. Ens agrada molt la seva actitud també a l'hora de treballar la vinya i de fer els vins, i per tant aquesta actitud també vam pensar que contrastava molt amb la del Jordi, no? Un creador, doncs, amb també una llarga trajectòria i que té una contundència molt potent. I ens va semblar que també sortia un binomi, no, ple de sorpresa. Segurament, parlant amb uns i altres, aquestes converses poden, no, això, poden tenir molta, no, moltes sorpreses, i no cal que en el fons els creadors es trobin, sinó es poden també destrobar, no? I per tant, l'important és que aquella estona, no, puguin destapar inquietuds, no, contactes que obrin, no, les ganes de llegir, les ganes de veure.
No només hi ha elaboradors del Penedès, de fet només n'hi ha un del Penedès. És diferent respecte a la primera edició, o vau començar ja obrint mires?
Vam obrir mires, perquè això també ens va agradar molt de l'AEL, que a més la Sara ho ha explicat, no? La primera va ser molt de Països Catalans, i per tant també vam intentar que no sempre fóssim els elaboradors d'aquí, tot i que l'any passat sí que n'hi havia dos d'aquí i uns a l'Empordà, però la idea també era com, ja que ens conviden, doncs, no, anem a buscar els perfils variats. L'any passat, si els anomenem així molt ràpid, teníem el primer celler va ser, doncs, l'Anna Espel i el Carles Xuriguera de l'Empordà, amb un escriptor de Mallorca que em recordaràs molt bé tu, Sara.
El Jaume Miró.
El Jaume Miró, dramaturg, sobretot, no?
Exacte.
I per tant vam fer una mena de trio molt potent amb el Sebastià Portell, que van obrir, doncs, així molt alts. Després vam tenir el celler d'aquí, el segon era Llopart, un celler amic d'honor de Vinceu, molt, molt estimat i molt estimant la cultura, que el vam caçar amb...
Amb la Carla Gràcia.
Amb la Carla Gràcia, no? Novel·lista, sobretot, oi? Sí.
Sí.
I també del Principat. I el darrer hi vam tenir el Joan Tiques, no? El Joan Rubió de Cal Tiques, ho dic malament, que el vam, doncs, emparellar amb
un autor valencià, en aquest cas, que era el Manel Baixauli.
Molt
perquè
bé.
L'any passat, com que només ho podíem fer online, sí que vam convidar un escriptor de cada territori.
És cert que, Sara, van sortir tres converses molt potents, també, no? I amb moltes, no? Amb moltes sorpreses que ens permetien, això que dèiem, no? Tornar a continuar llegint i continuar bevent, no? D'una manera d'una manera diferent. Almenys des del nostre lloc, que som els intermediaris i ho hem viscut des del darrere, des de Vincennes es veu molt positivament i convida o augura que aquest cicle, mentre hi hagi escriptors i elaboradors, pugui continuar.
Sí, jo crec que tothom queda molt content d'aquestes converses perquè, no sé, aquests dos mons, com deia el Jordi, poden tenir moltes coses en comú i no sempre comunes, però, per exemple, com s'inspira un vi o com s'inspira un llibre, els orígens dels quals parteix, el territori, el moment de la creació, no? De quina manera es crea... Totes aquestes coses són coses que van sortir l'any passat i que estic segura que aquest any també sortiran. I llavors el que fem nosaltres és posar en contacte el celler, l'autor i el moderador prèviament, perquè ells puguin veure quins punts comuns hi ha, però ho preparem només una mica i després diguéssim que els deixem anar a la tarima i també surten moltes sorpreses. I a més, ja l'any passat el públic podia fer preguntes i comentaris virtualment, però el fet que aquest any hi pugui haver públic presencial també crec que farà millorar molt més el debat i que la gent que hi hagi podrà preguntar el que vulgui, podrà comprar llibres, podrà comprar els vins i tot això, evidentment, ens fa pensar que serà molt més íntim.
Jo crec que aquest any generarem noves complicitats, no? I la xarxa o el món virtual ens en genera, i aquest n'és un exemple, però la presencialitat també, no? Perquè de cop doncs, el lector o la lectora pot aproximar-se a algú que li agrada molt o pot descobrir un autor o una autora, pot descobrir un vi que no havia provat mai i, per tant, aquí generen noves, no?, combinatòries que fan que això encara sigui més infinit. Per tant, ens fa molta il·lusió començar el cicle i per això ja una setmana abans ja n'han volgut venir a parlar i que per recordar que és molt important que qui pugui venir doncs, reservi, no?, el seu espai perquè doncs, Vincennes és un equipament segur i per tant és molt important que tothom tingui la seva butaca assignada a l'auditori. I això es fa molt senzillament, que és entrant a entradesvinceum.cat. I també, doncs, com recordàvem...
De tota manera, Jordi, recomanes, insisteixes en que es reservi l'entrada, però és gratuïta.
És gratuïta, sí, sí, en el fons és perquè estem acostumats a aquest èxit, sobretot perquè venim de l'onada Vilapensa, on teníem l'auditori ple, i per tant, entrada a pensar que comencem sempre doncs, amb l'auditori ja a punt, i vol dir que la gent que hi és té el seu lloc. Però sí, sí... I si la gent no pot fins a l'última hora, doncs pot venir, perquè sempre hi ha alguna baixa, o evidentment en aquell moment hi haurà lloc i podrà entrar. I com dèiem, per a aquesta televisió, com ens va ajudar amb el Vilapensa, farà la transmissió en streaming i, per tant, des de la web mateixa de per a aquesta televisió, doncs es podrà seguir en directe la conversa i això és una aliança que ja tenim com treballada i permetrà que aquesta conversa, doncs, en aquell moment la pugui seguir molta gent d'arreu i a la vegada després la puguem mantenir com un document més, com els de l'any passat, que ens permet tornar, no?, a aquelles converses creades.
Sara, la presencialitat d'aquest any canvia les coses, no el format ni l'essència, però sí que potser el públic. Qui penseu que es pot sentir atret enguany?
Jo penso que, bé, de moment, sobretot, la gent de la comarca del Penedès, no?, que són els primers que queden més a prop, i nosaltres tenim uns bons quants socis del Penedès, que esperem que estiguin interessats a participar-hi. I després, com que a partir de la setmana vinent pots moure't amb tranquil·litat i sense horaris, doncs també d'altres comarques, no?, de Barcelona, sobretot, evidentment tenim molts socis, del Bages, vull dir, una mica, nosaltres ho hem enviat a tots els socis de Catalunya i als altres també perquè ho podran seguir virtualment i esperem això, que ens fa molta il·lusió tornar a la presencialitat perquè, com us deia al principi, l'associació està molt acostumada a treballar al format presencial, però bueno, tot l'any passat, com moltes altres entitats, hem hagut d'adaptar-nos i serà una mica... el nostre retorn al format presencial. Per tant, esperem que ens acompanyin socis, no socis, I també, com deia el Jordi, potser tu vens d'una banda, vens del Vinzeum, perquè t'interessa més el vi, però descobreixes un autor o un llibre que t'interessa després, no? O al revés, vens per un llibre o per un autor i després descobreixes un d'aquests cellers i penso que la gràcia del cicle també és aquesta.
Molt bé.
Sara Serrano, coordinadora adjunta de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, gràcies per acompanyar-nos avui per presentar In Vino Literae, que arrenca la setmana vinent, i ens retrobem aquí a l'Auditori de Vinzeum.
Vale, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.
Una abraçada. Arriba,
Sara.
Adéu, bon dia.
Bon dia.
Un cicle que arrenca dijous vinent. Seran 3 dijous consecutius, Jordi, i no sé si hem dit l'hora.
No, bueno, sí, al principi hem dit, sí, a les 7, serà de 7 a 8 sobretot, l'hora d'emissió i l'hora de conversa, però segurament es podrà allargar. No ho hem dit, però a nosaltres ens agradaria acabar, com sempre acabàvem abans de la pandèmia, amb una copa de vi. O
sigui, que ai, quantes això, ganes, oi?
Això és una cosa que sempre ens agrada, no? Però encara no podem. Per tant, el vi és això, qui vulgui se'l podran portar a casa per, no?, continuar. Però aquesta serà un dels al·licients també, doncs, de tornar a retrobar-nos en aquest espai tan còmode com és l'Auditori de Vinzeum.
No podreu ni amb l'aixecament del toc de queda i d'una pila de restriccions, aquesta no?
De moment encara no, i estem una mica pendents del que diuen tots, eh? I sí que el que ens atrevirem ben aviat és a tornar a fer tastos, o sigui, tastos amb tots ben asseguts i tots amb el seu
ben
espai.
Ben separats.
Ben separats, perquè això també en tenim moltes ganes i el Vinzeum doncs, fa molta estona que no en fa. Però, per exemple, la setmana que ve parlem del DIM, on, que és la nostra gran festa, on també hi ha aquestes activitats.
El Dia Internacional dels Museus.
Sí, i aquell dia potser tornarem a tenir el vi que ens acompanya, però doncs, amb totes les mesures, i això doncs, ho anirem veient aquests dies, però sé que és la part que sempre, no?, ens acompanya, que encara és una mica... hem de ser una mica cauts.
I tant, i tant. Hem esperat tant, eh?
Sí,
que no vindrà no, d'unes quantes setmanes més.
No ve d'aquí.
Jordi Ribas, gràcies per haver-nos acompanyat avui juntament amb la Sara Serrano per presentar aquesta segona edició amb presencialitat de l'In Vino Literae, que torna a Vinzeum, juntament amb la ELC, a partir de dijous vinent. Cuida't.
Molt bé, fins aviat. S'acosta per amb l'altre, qui s'arrisca a fracassar, qui saltarà sense xarxa, ell la vol veure tallar. Ah, ella se'l vol amb la casa. Ah, et convidaria a vi, seria dolç, seria amable, si volguessis seure amb mi. Agradable, tancaríem el local. Ah, la nit seria tan llarga i marxaríem els dos junts d'aquesta ciutat tan rara i tindríem fills ben forts i una casa molt durada. El Marcel allarga un braç. Ah, la Maria somriu a l'aire.
Passant i no troben les paraules.
Són 2:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
És moment ara de repassar l'actualitat informativa i ho fem, en aquest cas, amb una servidora, Laia Paretes. Comencem explicant-vos que la Diputació subvenciona 117.000 euros, 197 amb 50 euros, a les llars d'infants municipals de Calafell. Són uns diners que ajuden a mantenir un servei que no és rendible econòmicament, però sí socialment. La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'Ajuntament de Calafell una subvenció per les 4 llars d'infants que hi ha al municipi. L'import total és, com dèiem, de 117.197,5 euros. Els ajuts són en relació al curs 2019 i 2020 i ajuden a l'Ajuntament a mantenir el servei que ofereixen a les escoles Bressol. Aquestes subvencions de caràcter anual s'emmarquen dins el programa extraordinari de suport als centres de primer cicle infantil de titularitat municipal que es desenvolupa a la Diputació de Tarragona. La comunicació i la sensibilització a les xarxes socials obre la formació per a entitats de l'Obra't Portes. L'Ajuntament de Vilafranca organitza diferents formacions adreçades a les entitats de la vila dins aquest cicle. En aquesta edició es vol incidir en la cura de les persones que formen les entitats, així com en la difusió i sensibilització del treball que realitzen les entitats de la vila. La primera formació d'aquest cicle, que comença aquest mes de maig, és el curs Com comunicar i sensibilitzar a les xarxes socials. El curs té per objectiu potenciar la comunicació de les entitats. Es parlarà de què es pot comunicar, com es pot comunicar, com s'ha de comunicar i quines són les eines adequades. També s'explicarà el funcionament i la funcionalitat de les diferents xarxes socials, així com els seus avantatges i desavantatges. El curs donarà les claus per realitzar una bona campanya de comunicació i sensibilització, evitant els principals errors que es poden cometre a l'hora de pensar-la i executar-la. La formació en format virtual tindrà una durada de 8 hores i es realitzarà els dies 12, 19 i 26, volem dir, de maig i 2 de juny, i de les 10 del matí a les 12 del migdia. Les entitats interessades poden fer les inscripcions a les adreces escorxador@vilafranca.org o voluntariat@vilafranca.org. La primavera del cava arrenca aquest cap de setmana. Durant el mes de maig, un grup de 12 cellers elaboradors de cava han preparat un seguit d'experiències enoturístiques per gaudir a l'aire lliure amb la família i els amics. A partir d'aquest dissabte i fins al 30 de maig s'han programat visites guiades, tasts comentats, sortides en bicicleta elèctrica, música en directe, maridatges amb formatges, tallers de ioga o meditació i brunch entre vinyes, entre d'altres. Els cellers responsables d'aquestes propostes són Agustí Torelló Mata, Atrium, Codorniu, Cubides, Giró del Gurner, Giró Ribot, Jove i Camps, Pagès Entrena, Rovellats, Sumarroca, Vilarnau i Vins del Cep, que obren les seves portes per celebrar una primavera molt esperada. Evidentment, tots ells compleixen la guia d'especificacions per als cellers en matèria d'enoturisme davant la pandèmia de la Covid-19 que va editar l'Institut per a la Qualitat Turística Espanyola i que va avalar el Ministeri de Sanitat i la Secretaria d'Estat de Turisme, assegurant que aquestes activitats es poden dur a terme amb tota la seguretat. I acabem explicant-vos que s'obren inscripcions per la tercera ruta del patrimoni d'Olèrdola. La tercera de les rutes d'aquest 2021 tindrà lloc el proper diumenge 16 de maig a les 11 del matí amb una caminada guiada gratuïta per Sant Pere Molanta. Amb inici des de la plaça de l'Església es visitarà el mil·lenari romà, les tombes visigòtiques i la pròpia església de Sant Pere Molanta, una construcció que data del segle XVIII i que compta amb la imatge de fusta de Sant Pere, obra de Josep Maria Camps, un artesà que va treballar amb Gaudí. A continuació es pujarà al Castellot de la Barquera per visitar les poques restes que queden del castell i es tornarà a la masia de Fontallada de Can Torres del 1742. Les places són limitades i es recomana calçat esportiu i per inscripcions cal enviar un correu electrònic a oldl.turisme@olerdola.cat.
Penedès en xarxa.
Des d'Olèrdola, la ràdio del Penedès. Canal 20, 107.0 FM.
Passen 7 minuts de 2:15 de 12.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Obrim l'agenda al detall amb un parell de propostes de quilòmetre zero. Comencem a Vilafranca. 21 associacions animalistes de protecció dels animals, sobretot del Penedès Garraf, però també d'altres comarques, s'han unit per impulsar una campanya que reclama, que reivindica una ordenança mancomunada, com la de Vilafranca, i també una brigada de protecció animal. En parlem amb la Núria López, de l'Associació Vilanimals de Vilafranca. Núria, bon dia.
Bon dia.
Núria, des de Vilanimals vau participar justament en l'elaboració de l'ordenança de tinença responsable i protecció dels animals de Vilafranca, que es va aprovar l'any 2018 i que va obrir-se a la participació d'entitats i ciutadana, oi?
Sí, vam col·laborar, bueno, diferents entitats, veterinaris, estava la policia, l'Ajuntament, era, bueno, un espai per fer propostes i aglutinar el que creiem que era necessari que recollís l'ordenança.
Què contempla aquesta ordenança, la de Vilafranca, que la fa tan especial i que ara reivindiqueu que s'estengui al Penedès Garraf? Sí.
Pues, varis punts que creiem, hem coincidit amb totes les 21 entitats i altres que estaran per adherir-se, que un dels punts més importants per combatre els alts números d'abandonaments a les nostres comarques és la prohibició de regalar animals, i sempre que s'han de donar amb un contracte d'adopció que garanteixi l'esterilització i el microxip. Llavors, amb això s'atura molt el que és la cria il·legal de particulars, que sempre s'ha portat fent fins ara, de que els particulars fan criar els seus animals i els acaben o venent o regalant.
Això s'ha fet sempre.
Sí.
I es continua fent.
Llavors, ara amb aquesta ordenança no es pot fer, perquè s'ha constatat que les camades aquestes indesitjades d'alguna manera no arriben a trobar tants adoptants, tantes famílies responsables com calen, i acaben sent els que estem mantenint tots els ciutadans a la gossera. Llavors volem tallar aquesta cadena perquè només hi hagin els animals que realment es poden mantenir en famílies responsables i que es pugui adoptar, perquè pensem que estan totes les gosseres i protectores saturades. Si una família vol tindre un animal, que recorreixi a adoptar uns d'aquests que es moren de grans a les gàbies abans que fer criar un altre animal quan no hi ha suficients famílies per adoptar-los. I també que els abandonadors i abandonadores, pues, hem constatat que són persones reincidents. Al llarg de la seva vida van agafant animals, com que són com considerats com objectes,
com joguines, no?
Com joguines, no tenen que comptar amb cap garantia de contracte d'adopció, doncs es cansen, els donen altres mans sense garantir el microxip i perdem la pista d'aquests animals i acaben també recollits pel CAT o per les associacions.
L'ordenança també regula les colònies de gats.
Sí, per aplicar el mètode CER.
Recorda'ns què vol dir això de CER.
Sí, captura, esterilitza i retorna. Doncs que els gats puguin mantenir, els gats ferals, el seu espai, de la seva forma de vida, però que estiguin controlats. Llavors, hi ha molts ajuntaments que formen part d'algunes associacions de la campanya que encara no han començat a aplicar el mètode CER i se'ls hi ha demanat, i alguns sí que han començat, però és algo que costa bastant, perquè molts ajuntaments opten per no actuar. Llavors, no actuar incrementa el problema.
També recull un aspecte que es dona molt en urbanitzacions o segones residències, que és deixar dies un animal al balcó.
Sí, i, bueno, i inclús animals que ens trobem sobretot en pobles petits, lligats, sense aixopluc, que les persones no van atendre'ls com necessiten, perquè és segona residència i els deixen tota la setmana sols, sense menjar. Costa molt, doncs, que aquestes persones rebin multes o que coneguin la normativa, inclús moltes normatives no estan adaptades. I aquí la de Vilafranca, un altre punt important que contempla és que els animals, els gossos, no poden estar més de 12 hores sols sense persona delegada a la seva cura, o més de 3 dies en una vivenda ja significaria un delicte, deixar l'animal abandonat. I amb aquesta normativa, doncs, les entitats tenim una eina per actuar, així com els ajuntaments, perquè aquestes persones coneguin la normativa que han de complir si volen fer-se càrrec d'un animal.
Aquests són alguns dels punts clau d'aquesta ordenança de tinença responsable i protecció dels animals de l'Ajuntament de Vilafranca. Vosaltres ara llanceu aquesta campanya perquè la Mancomunitat lideri que s'estengui a tots els municipis del Penedès i el Garraf. Per què trieu la de Vilafranca? És la més avançada de la zona?
Sí, sí, hem constatat que és la més avançada i, de fet, és la base del model és copiat de Barcelona, que ens vam informar algunes entitats de que era fins al moment de les més avançades, tot i que no és tan avançada com nosaltres voldríem, però dintre de totes les que hi ha, pues, contempla aquests punts que creiem que són els únics que poden acabar amb els abandonaments. I a part també els coloms, que a molts municipis encara, o sigui, Vilafranca és l'únic municipi que aplica el mètode de control anticonceptiu, doncs molts municipis continuen pagant empreses d'extermini, que val el mateix que un control ètic. També el colom es deixa de considerar plaga i es posa a l'apartat dels animals, es considera un animal. I això també cap ordenança ho té, menys la de Vilafranca.
Quin ha estat el detonant que ha fet que 21 associacions animalistes ben diferents i escampades per diferents comarques us unissiu per liderar aquesta campanya?
Sí, doncs a part de que les associacions estem molt cremades perquè moltes de nosaltres portem 20 anys amb aquest tema i sempre hem fet propostes a nivell individual, cadascun al seu municipi, i no se'ns escolta, tenim la sensació que no se'ns escolta gaire ni es pren en compte les nostres experiències. I clar, som una plataforma per la ciutadania de moltes queixes i les persones venen a queixar-se de que no poden tenir el seu animal, de que el veí té l'animal tancat i de moltes altres casos que necessitem del suport de l'administració per poder resoldre aquests conflictes i d'unes eines que realment ens protegeixin i protegeixin els animals. Llavors, també som persones que treballem i que som voluntàries i no donem a coll a actuar en tots els casos de maltractament o d'abandonaments, i per això se'ns va ocorrir la idea de proposar la creació d'una brigada mancomunada que fos un servei públic que, clar, els pobles grans ajudin els pobles petits, que hi hagi un personal que cobreixi tots els municipis adherits a la Mancomunitat.
Aquesta és la segona reivindicació. D'una banda, estendre aquesta ordenança vilafranquina i de l'altra, la creació d'aquesta brigada de protecció animal, oi?
Sí, perquè nosaltres som entitats de diferents municipis i ens trobem amb els mateixos casos i veiem que encara que el municipi sigui petit o sigui gran, els problemes són els mateixos i s'han de compartir recursos entre municipis grans i petits per solucionar el problema i que el CAT no suposi tanta despesa, perquè veiem que la Mancomunitat, doncs, la gestió que porta és com està bé, però no incideix en la prevenció. I volem que ens escolti més a les associacions i col·labori més amb la lluita contra els maltractes i abandonaments. I aquesta és una oportunitat, amb un bon model d'ordenança, de fer una prova pilot, de comprovar que tot això es reduiria moltíssim.
Aquestes 21 entitats i associacions heu fet la proposta a la Mancomunitat Penedès-Garraf perquè la majoria són d'aquestes tres comarques, no?
Sí. Tenim, per exemple, aquí a Vilafranca, l'associació Gats de Vilafranca, Vila Animals, col·labora. També a Vilanova tenim 8 vides, associació Malugats, després està Gats de Carrer Cubelles, Animals Sense Llar, a Sant Quintí de Mediona també, protectora de Sant Quintí de Mediona, a Olèrdola Olergat, Voluntacat, que és l'associació de voluntaris del CAT, també s'ha adherit a la campanya, a Sant Sadurní, Gats Penedès, bueno, tenim els monjos, Gats Santa Margarida i els monjos, tenim vàries que són de per aquí del territori, sí.
Núria, heu tingut una primera entrevista amb responsables, màxims responsables de la Mancomunitat Penedès-Garraf. Com ha anat? Què us han dit?
Sí, doncs el que havíem sentit que s'estava treballant des de la Mancomunitat, feia temps que havíem demanat a això mateix, que es fes segueixin uns únics criteris per tots els municipis amb la lluita contra l'abandonament, i vam constatar que s'està creant un model base per oferir als ajuntaments, des d'una petita comissió que han creat i llavors vam demanar poder col·laborar i que seguís el model de Vilafranca. Vam exposar els motius i bueno, ens van dir que ens avisaríem per la propera, per una reunió de la comissió perquè anéssim a fer les propostes i que ho estudiarien. Però bueno, estem esperant a veure si tenen en compte que són 21 associacions, que totes pensem que és necessari tot això, i a veure com responen, perquè van al·legar diversos motius de que depèn dels recursos de cada ajuntament, però nosaltres pensem que per això està la Mancomunitat, per compartir recursos i avançar amb el benestar animal.
Núria López, presidenta de Vila Animals, ens ha agradat molt compartir aquesta estona, que ens expliquessis aquesta campanya, aquesta iniciativa, i volem saber com es va desenvolupant, ens aniràs explicant com sí. avança.
Sí, i moltíssimes gràcies per deixar-nos comunicar tot això. I també, perdona, dir que hi ha un compositor vilafranquí que ens està fent per promoure la campanya, ens ha fet un vídeo promocional amb la seva cançó, el Roger Subirana i l'Esther López, que també són molt animalistes, i si voleu veure el vídeo, doncs està a les nostres xarxes de Vila Animals. I res, doncs, moltes gràcies per tot.
Un plaer, com sempre. Fins aviat. I seguim aquesta agenda al detall que ens porta de nou a la capital del Cava per conèixer tota l'actualitat de la Biblioteca Ramon Bosch de Noia. Eli, explica'ns.
Doncs per conèixer tota aquesta activitat, la que ens acompanya a l'altra banda del fil telefònic és la seva directora, la Glòria Bricoller. Glòria, molt bon dia, què tal, com estem? Glòria?
Sí, que em sentiu? Ja comencem?
Ara sí.
Ai, quina por!
Glòria, abans d'avançar totes les activitats d'aquest mes de maig, que ve ben farcidet, si et sembla, repassem com han anat les darreres activitats, per exemple, els Jocs Florals, ahir la presentació del Fullet Oriol i el Misteri de les Dents, també hem tingut aniversari de la biblioteca, explica'ns una miqueta.
Sí, arrel d'aquesta obertura de les activitats presencials a la biblioteca, doncs diguéssim que hem tret el tap i han començat a sortir tot el doll d'activitats que teníem preparades. Sí, vam fer 22 anys, el dissabte 24 d'abril, i al voltant d'aquell aniversari doncs, va venir el grup Bàrcia el dia 22 a la Revetlla de Sant Jordi, el dia 24 vam tenir aquesta activitat familiar amb la Mònica Torra, el sorteig de les panides literàries, el diumenge 25 els Jocs Florals, que també van anar prou bé. Bé, molt contents, ha sigut un abril molt bonic i el mes de maig també ve farcit de coses, sí.
Com a mínim, ara que les mesures ens ho permeten, que la pandèmia ens permet una miqueta més de canxa, com a mínim a la biblioteca comenceu ja a fer tot el que us deixen, i ho dèiem, no? A mes de maig, mes molt farcit d'activitats, si et sembla, repassem el que està per venir en les properes setmanes.
Sí, d'entrada algunes coses, diguéssim, més transversals, que són, o no sé si em voldràs parlar, del nou servei de préstec domiciliari.
Després en parlem, si et
sembla. I de la sala d'estudi de la biblioteca, que són coses que no són activitats puntuals d'un dia, sinó que tenen més llarg recorregut. Llavors, les activitats que tenim durant el mes de maig, tenim l'exposició de pintura tot el mes de maig de la Rosario Jiménez, que es diu Momentos de Inspiración. La Rosario és de Sant Llorenç d'Hortons i la tindrem tot el mes de maig a la biblioteca. I a les vitrines d'art, al Món de l'Anna, tot una mostra de costura i de labors de l'Anna Morillas, també el mes de maig a les vitrines. Com a activitats, ahir vam presentar el llibre El Fullet Oriol i el Misteri de les Dents amb l'Òscar Sardà i la Núria Clemares, que és una activitat infantil. El dissabte dia 8, la poetessa penedesenca Tònia Torrelles presenta el seu poemari Mel amarga, acompanyada de l'Anna Ruiz i la Rosa Maria Prat. El dijous 13 de maig, la subiratenca Rosa Vendrell presenta el seu llibre En l'aire les ales. El dissabte 15, Hora del Conte, amb Ànima Animal i la Petita Companyia. Eli, jo vaig tirant, si no em pares.
I tant, ves fent, que en tenim tantes, que si et paro no ens dono temps a dir-les totes.
La setmana del 17, 19 i 21 de maig tenim els tallers de creació poètica infantil i acabaran amb el divendres 21 de maig a les Caves Font Pinet, que nosaltres la biblioteca s'adhereix al cicle biblioteca, al cicle Poesia a les Caves, i nosaltres el que organitzem és el divendres 21 a 6:15 de la tarda a les Caves Fontpinet la part infantil del Poesia a les Caves. Mm. I després també organitzem el dijous 27 la presentació de l'última novel·la de la Muriel al Villanueva, també una escriptora penedesenca, actualment viu a Sant Quintí, la seva última novel·la que es diu Semi-idèntics. Això seria la programació, diguéssim, 100% biblioteca. Després, l'últim cap de setmana de maig, ens adherim a la campanya Let's Clean Europe i organitzem conjuntament amb els departaments de Salut i Medi Ambient una jornada de Let's Clean la Riera del Lavarnó, que això és tot un dissabte al matí, amb família, amb amics, amb qui es vulgui, una jornada de neteja i sensibilització de tota la zona de la Riera del Lavarnó i del parc. Per això ja potser anirem informant una miqueta més endavant, perquè hi ha tota una sèrie d'activitats del Sant Sadurní Activat que són molt interessants. Però hi ha de presentacions de llibres, tallers poètics i Hores del Conte, n'hi ha un munt aquest mes de maig.
Heu aprofitat i heu aprofitat bé, aquestes mesures noves per poder obrir una miqueta la veda i per fer tot el que malauradament durant els darrers mesos no havíem pogut fer.
Clar, representa que a més tenim el mes de juny. Entre la primera i la segona setmana se'ns encavalcaran les festes dels barris, que llavors sí que la programació cultural de la biblioteca i la resta de serveis municipals doncs es congela per donar pas a unes activitats més festives, més lúdiques, més cíviques dels barris. Llavors, clar, ho tenim aquí tot un botiguet el mes de maig i després la segona quinzena de juny farem tota la resta. Però, home, tenim dones molt potents, una Toni Torrelles, una Rosa Vendrell, una Muriel Villanueva, el taller poètic, realment és un mes de maig preciós, preciós.
Glòria, parlaves també d'aquest taller de creació poètica infantil, en faig una mica d'incís, dilluns, dia 17 de maig i 19 de maig també. Com estan en la inscripció? No sé si encara està oberta, si ja l'heu tancat, com ha anat?
Encara estan les inscripcions obertes, o sigui que tots aquells nens i nenes de tercer a sisè de primària que vulguin apuntar-se encara poden fer-ho. I només cal entrar al sansadorni.cat, a posar-se a l'agenda i posar-se el dia 17 de maig i veuran doncs el cartell i el formulari d'inscripció. Encara tenen temps, vull dir que tots aquests nens i nenes i les famílies que ens estiguin escoltant, que tinguin nens i nenes de tercer a sisè, serà un taller superxulo de creació poètica. Ells el que faran és imaginar i crear textos poètics el 17 i el 19 de maig i el 21... doncs participar en aquest festival tan xulo del Poesia a les Caves, que trobo que és una cosa molt, molt bonica per poder-s'hi afegir. Realment estem molt, molt contents de participar en el Poesia a les Caves, és molt, molt maco.
Glòria, bon dia des de Ràdio Vilafranca.
Bon dia.
A banda d'aquest gran ventall de propostes que has anat comentant per aquest mes de maig, deies ara fa uns instants que arrenqueu amb el préstec domiciliari, explica'ns.
Sí. Això va ser arrel de totes les reunions de l'equip que vam estar fent durant la pandèmia i després quan vam fer el pla d'acció del 2021, una de les coses que vam estar d'acord tot l'equip, des d'auxiliars, bibliotecaris, consergeria i també la regidora, és que la biblioteca no es podia quedar d'esquena amb tota la situació que estava vivint el país, no? Llavors una de les coses que podíem fer van ser les bosses sorpresa, que això és... quan teníem mig tancat, que la gent no podia entrar dins les sales, nosaltres els hi preparàvem unes bosses que encara funcionen ara, de material sorpresa, que tu t'ho emportaves a casa i podies disfrutar de material sorpresa que t'oferíem. Llavors ara hem fet un pas més endavant i és tenir en compte totes aquelles persones que puguin estar confinades temporalment, sigui per temes doncs, que siguin positius de Covid o que estiguin confinats, o també totes aquelles persones que tinguin mobilitat reduïda, temporal o definitiva, persones grans o persones joves que no puguin sortir de casa. I llavors el que estem oferint és el servei de préstec domiciliari, la biblioteca a casa, per la qual aquelles persones ens poden trucar a la biblioteca, més o menys ens posem d'acord amb el material que els hi pugui interessar, revistes, pel·lícules, música, llibres, del que convingui, amb l'idioma que calgui i en el format que sigui, i la xarxa de voluntaris de Sant Sadurní d'Anoia van al domicili d'aquesta persona, del municipi de Sant Sadurní, i li porten tot aquest material, i al cap d'un mes tornen, li recullen el que torna, li renoven el que no ha acabat de consultar, i vam començar aquesta setmana i ja hem tingut peticions, o sigui que estem realment molt contents, sí, sí.
I tot i que acabeu d'arrencar, quin perfil d'usuaris teniu? Gent d'edat avançada, potser?
Ara mateix la petició que tenim, sí, és una persona d'edat avançada però en el seu cas és una rehabilitació postoperatòria, per la qual ara mateix no pot sortir més que, com aquell qui diu, a donar la volta al seu edifici i tornar a entrar, i sembla que en té per bastant de temps. Llavors ens va trucar i ens va dir: mira, em trobo amb aquesta situació i m'acaba d'arribar aquesta informació a casa, expliqueu-me com funciona. I ens vam posar d'acord molt ràpid i mira, justament demà a la tarda els voluntaris li portaran aquest material. O sigui que hem començat bé, creiem que és una cosa necessària, que tant de bo no la necessitéssim, perquè això voldria que tothom podria sortir al carrer, però hi ha molta gent que està a casa, molta gent que no pot sortir o que per temes emocionals o pel que sigui no vol sortir, que també hi ha no només temes físics, i llavors doncs tenir en compte aquest granet de sorra que pot oferir la biblioteca, no?, de distracció, d'informació i d'evasió.
I tant, felicitats per la iniciativa, la trobo molt maca. I alguna altra novetat que ens puguis avançar, Glòria?
Comencem el 17 de maig la sala d'estudi, també, que estarà del 17 de maig fins a veure, fins al 27 de juny. Aquesta ocasió no només estaran disponibles petites sales per a estudiants, sinó que tindrem tota la biblioteca de la sala d'adults, la zona de revistes i l'espai multimèdia i el pati, per tots aquells estudiants de batxillerat, cicles formatius i universitaris, de dilluns a diumenge, del 17 de maig al 27 de juny, de 9:45 del matí a 9:45 del vespre, amb una pausa d'una hora al migdia, que també ens ve, la veritat, ens ve molt de gust, perquè és la primera vegada que organitzem des de la biblioteca, hem ampliat, hem triplicat l'espai, i esperem doncs que també els estudiants tinguin... hi hagi aquesta acceptació per part d'ells, no?, de venir a aquesta sala d'estudi que muntem. Vull dir que no parem, realment vam estar parats un temps i un cop ens hem tornat a deixar fer coses, doncs ens han vingut moltes ganes de fer-les.
A tota màquina, no?
Sí.
Home, segur que els estudiants sadurninencs agraeixen aquesta iniciativa, perquè aquí a Vilafranca les sales d'estudi municipals estan plenes a vessar i els estudiants sempre reclamant que s'ampliïn horaris, o sigui que segur que funciona.
Clar, a més ara, clar, dius, ostres, hem de tenir tota aquesta distància, higiene, seguretat i desinfecció, que sembla que perdis punts d'estudi, i és veritat, no? Doncs el que es fa és obrir més hores, obrir més dies, perquè així doncs tothom pugui gaudir-ne. Llavors la gent quan entri s'haurà d'inscriure per tenir un control d'inscripció i garantirem totes les mesures de silenci, seguretat, wifi, neteja, perquè puguin estar bé i que tot sigui com abans.
I tant.
Millor encara.
Glòria Bricoller, moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més al Penedès en Xarxa. Bona setmana.
Igualment.
Esgarrapant fins a l'últim segon, avui dimecres, al Penedès en Xarxa. Ho deixem aquí, demà ens retrobem de 9 a 12.